entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, encetem aquesta segona hora de programa. Continuem amb Míquer Hernández, els comandaments tècnics, i continuem, sobretot, amb molta calor. Les Balears entren de ple en una nova onada de calor que es farà notar pràcticament tota la setmana. La EMET manté activats avisos per altes temperatures en nivell taronja. Aquí ho compartim a pantalla i ho descrivim per als espectadors a diverses zones de les illes. La veritat és que la calor ha vingut per quedar-se.
Sí, sí, tant. Per avui i demà, Marta, s'espera un temps ben estable, podríem dir. Cel poc ennigulat o amb només alguns núvols prims, vent fluix de component sud-oest i temperatures que continuaran pujant de mica en mica. A l'interior de Mallorca els termòmetres podran acostar-se o fins i tot arribar als 40 graus. Aquí ara veiem les temperatures màximes d'ahir, que varen estar entorn als 36-38 graus, que ja n'hi ha, a 40 en alguns punts de l'interior de Mallorca. Les previsions indiquen que la calor intensa se mantindrà bona part de la setmana, amb nits cada vegada també més càlides, especialment a la costa, on en molts indrets serà difícil baixar dels 25 graus durant el vespre. I alerta perquè els models meteorològics apunten que la setmana que ve la situació encara se podria intensificar.
No vull ni pensar.
Alguna previsió que s'haurà d'anar confirmant, però alguns escenaris plantegen temperatures d'entre 42 i 44 graus als punts més calorosos de l'arxipèlag. Si s'acabés complint, parlaríem d'un episodi de calor excepcional aquí a les Balears. Per això, els experts insisteixen en les recomanacions de sempre: evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint, reduir l'activitat física a l'exterior i tenir especial cura amb els infants, persones majors i col·lectius vulnerables. Aquesta setmana, més que mai, toca cercar l'ombra i també molta d'aigua.
Sí, i de fet roman activa o activada l'alerta taronja de l'IG Pla Meteoval 1 per altes temperatures a Mallorca, a Eivissa i Formentera, i activada també l'alerta groga d'aquest Pla Meteoval per altes temperatures a Menorca. Seguiu els consells d'autoprotecció que d'en Xisco per evitar cops de calor i mantenir-nos segurs. I també, Marta, poden dir que han d'anar alerta també en el risc d'incendi, que és molt elevat en aquests dies de tanta calor.
Uns ingredients poc favorables per a aquest termòmetre. Continuem parlant de calor, però ara mirant cap a la mà, perquè la Mediterrània també està registrant temperatures extraordinàries.
Sí, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, a finals de juny, la temperatura mitjana de la Mediterrània va arribar als 26,6 graus, és a dir, 2,6 graus per damunt del que és habitual. Un registre que, per la EMET, és sense precedents per aquesta època de l'any.
De fet, la mà estava més que lenta que la temperatura que acostuma a tenir a mitjan del mes d'agost, que és quan normalment arriba el seu màxim anual, un indicador molt clar de l'excepcionalitat d'aquesta situació. I aquesta calor no és només cosa de la Mediterrània. Els serveis europeus Copernicus també han detectat que la temperatura de la superfície dels oceans del planeta ha tornat a marcar rècords per finals de juny, superant els registres dels dos darrers anys.
Els experts recorden que una mà tan calenta té conseqüències importants. Afavoreix les nits tropicals i tòrrides, aporta més energia a les tempestes quan es formen, altera els ecosistemes marins i també incrementa l'estrès per a moltes espècies. I amb aquesta onada de calor que vivim a les illes aquest dia, tot apunta que la Mediterrània continuarà escalfant-se les pròximes setmanes. Obrim finestres, les nostres beauties, per valorar el temps en directe. Veiem com es percep aquesta calor. El Puig Major a Solla, veiem una imatge d'estiu. De moment, sol per tot arreu i pràcticament cap presència de núvols en aquest indret.
Que parlam de temperatura molt elevada a la mà, però també en Albert Darder mos ha dit que la temperatura que aquests dies està fent en el Puig Major, que és allà on sol ser més fresqueta, és bastant elevada. Ara mateix no sabem la temperatura que hi ha, però podem suposar que és bastant elevada i que ja hi fa un bon soler.
No és un dia per fer una excursió.
No,
una
avui no.
Ni molt maco. No. Tenim una imatge més que compartim tot d'una amb els espectadors i els oients. Cala Morell, a Menorca, quina estampa més maca.
I barques que voguen sobre l'aigua.
Sí, de moment ningú neda, Xisco.
Estalment com una postal, ho deim sempre. Quines postals més meravelloses mos ofereixen sovint les nostres beauties, aquestes càmeres en les quals connectem cada dia, i no veim ni pols en suspensió, veim el cel ben blau i sobretot la mà en calma amb aquestes barques.
20 embarcacions a les 10 i 10 del matí en aquest petit indret. Avui que precisament
parlarem de número de vaixells.
Exactament, i quin luxe, despertar-se així i veure aquest indret paradisià, com dèiem. Però...
Sou de dormir en barca, vols, els dues?
No, la veritat.
No en tenim, Xisco.
No en tenim.
A banda que digues que
si
en
tenim. Si vols convidar, no te direm què no.
Mai he estat una persona marinera, perquè m'amaratjo...
No sé per què no me sorprèn.
M'amaratjo un munt i dos piques anat en barca, només frissava de tornar.
Ara, si m'haguessis dit, sóc un autèntic llop de mà...
Exacte, mira, sí.
Una pastilla d'una biodramina...
Som en Popeye, com per altres.
No vull deixar davant de les embarcacions.
No seri.
Companys, com vos deia, no deixant de banda les embarcacions, no aquestes en concret, sinó en general, parlant de xifres d'embarcacions a les illes. Amb un apunt rècord de matriculacions de vaixells, les Balears van arribar a xifres molt altes de pressió humana, recordeu el mes d'abril, el creixement demogràfic és molt notable, però sí, se va amb el número de persones, la quantitat de cotxes també, però i el nombre de vaixells.
Idò, Marta, te poden dir que les Balears han liderat el mercat nàutic en aquest primer semestre de l'any amb 435 matriculacions fins al mes de juny, segons dades de l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques. El mercat de charter és el que va concentrar la major activitat amb 257 matriculacions. En termes generals, el mercat nàutic a Espanya manté un creixement de l'11,2% enfront de la primera meitat de l'any passat. Crida l'atenció que hi ha més matriculacions d'embarcacions grosses, a més. Els 16 metres d'eslora són els que tenen més matriculacions, varen aconseguir, de fet, un augment del 43,9% en les seves matriculacions.
I ens fem una sèrie de preguntes. Què suposa per a les Balears tenir aquest augment en les matriculacions d'embarcacions? Són notícies positives per al sector o contribueix a augmentar la demanda existent? Pujaran els preus d'aquests amarraments? Idò, saludem ara en Pedro Gil, ell és fundador de Nàutica Sealand i Sin Rumbo Mallorca. Pedro, molt bon dia, com estàs?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
No, gràcies a vosaltres. Aquestes embarcacions de motor encapçalen la demanda i també han tingut un creixement important respecte de l'any passat les motos d'aigua. Quina lectura en poden fer des del sector? Quina lectura en feis?
Bueno, son datos que sirven como orientación, por supuesto que sí, son datos positivos, no obstante, de mi punto de vista, no son datos reales, puesto que la realidad que vivimos en nuestras islas es que los números registrados son solamente de matriculaciones españolas. No obstante, lo que más frecuenta son nuevas embarcaciones de matrícula extranjera o embarcaciones que cambian su matrícula, ¿no? A nosotros nos preocupa que se comente que hay 400 embarcaciones matriculadas nuevas en las Islas Baleares, pero realmente las que existen son más de 5.000. Entonces, más que un dato positivo, encuentro que hay un dato que estamos perdiendo la oportunidad de poder ser el líder mundial en matriculaciones de pabellón español, que no estamos aprovechando, es mi punto de vista.
Clar, perquè no se contemplen aquestes matriculacions d'altres països. Clar, jo també te volia demanar, en aquest cas, Pedro, si també hi ha molta llicència o molt exercici d'activitat sense llicència, més ben dit. Si calculeu que hi ha moltes embarcacions que no tenen llicència per exercir l'activitat i com s'arriba en aquesta xifra, que segons sembla podria arribar als 3.000, a les 3.000.
Justo creo que hay un dato también dado, son 235 nuevas licencias de actividad comercial, ¿no?, de charter. No obstante, la realidad es diferente, ¿no? Como bien dices, lo que más predomina son embarcaciones que se están arrendando sin ningún tipo de autorización comercial, ¿no? Entonces, esto desde la asociación que presido, que es AECIP, lucha intensamente contra la campaña del intrusismo que tenemos en nuestras islas, exactamente. Requerimos que se pongan con bandera nacional, que tengan una licencia de charter, que lo dan el gobierno de la consellería, y a partir de ahí, pues por supuesto que son datos que luego se ven reflejados como un aumento, ¿no? No obstante, pocos para la realidad que vivimos.
Pedro, perdona, com d'important o com de perillós és que hi hagi tantes llicències, tantes poques llicències i tantes embarcacions sense aquestes llicències? No sé si més enllà de l'intrusisme que dius pot ser o pot arribar a ser perillós per a la resta de gent que navega.
Pues mire, No solamente es peligroso para el resto de personas que navegan, sino sobre todo lo más peligroso está siendo para nuestra naturaleza, ¿no? Al fin y al cabo, Mallorca no vive del turismo, Mallorca vive de su naturaleza. Y si no protegemos nuestra naturaleza, que atrae el turismo, estamos destinados a morir, ¿no? Al fin y al cabo, me parece que en junio está habiendo más de 10 incendios, hundimientos, saqueos, y todos ocurren con embarcaciones o que son de bandera extranjera o que están en fondeaderos irregulares que se comercializan o incluso son empresarios que no conocen el sector. Nosotros tenemos una gran preocupación de seguridad y de conservación medioambiental por este tipo de actividades, puesto que al final si se hunden van al fondo y eso queda ahí. Por mucho que lo saques, el mal ya está hecho. Debemos poder proteger nuestra naturaleza y debemos poder profesionalizar el sector para reducir este tipo de actividades, con la ayuda de la administración, por favor.
Una darrera, volies apuntar tu, Xisco?
No, anava a dir que què se pot fer per evitar-ho, i sobretot com hem arribat en aquesta xifra, ara parlava en Pedro Gil d'embarcacions irregulars, de barques sense llicència, se calculen que fins a 3.000 embarcacions, ara parlàvem d'aquest tema, però Pedro, com s'arriba en aquesta xifra i sobretot què se pot fer per controlar-ho?
Sí, ¿me escucha? ¿Se ha cortado? Sí. Se llega por una oportunidad que muchos nuevos navegantes o nuevos autónomos están aprovechando como un oportunismo económico, aprovechándose de vacíos legales que existen. Por supuesto que la normativa es mejorable y en eso estamos, ¿no? Estamos asesorando ya sea al gobierno central o al estatal para que la normativa sea mejor y reducir este tipo de actividades que, como tú dices, ha ido en aumento. No obstante, la ejecución es lo que está fallando ahora. Es verdad que la normativa ha avanzado, pero la ejecución y el control sigue siendo insuficiente. Se necesita que mejoren los controles y las supervisiones de verdad a los piratas y no a las empresas que realizan las actividades de manera correcta. Porque al final, ir a por un barco de listas esta de bandera española casi siempre lo tiene todo bien, o por lo menos el 80% de su documentación. Pero ir a contra banderas extranjeras es más complejo, o contra un lista séptima, que para que todo el mundo me entienda es una embarcación privada. Estos són els que de veritat estan fent dany perquè no tenen ningun control.
És molt interessant la informació que comparteix vostè, Pedro, sobretot com aquestes xifres no coincideixen i la percepció que tenen des del seu sector no coincideix, no?, amb les xifres que avui publicàvem. Pedro Gil, fundador de Nàutica Silantis en Rumbo Mallorca, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Un plaer, és el que necessiten sempre aquí.
Igualment, el nostre. Són les 10 i 17. Parlem ara de criminalitat. Els delictes contra el patrimoni, especialment els robatoris amb força, els furts, els robatoris en habitatges, establiments, continuen sent alguns dels que més preocupen, sobretot ara, durant la temporada turística, quan augmenta la població i també la pressió sobre els cossos policials.
Sí, Marta, i precisament avui aquest és un dels grans debats que tenim oberts o que tenim sobre la taula. Els sindicats policials denuncien que mantenir plantilles estables aquí a Canals les Balears és cada vegada més complicat. Asseguren que el cost de vida, especialment el preu de l'habitatge, fa que molts agents demanin el trasllat tan aviat com poden, cosa que dificulta consolidar equips amb experiència al territori.
La Confederació Espanyola de Policia ha qualificat d'autèntica vergonya la proposta del govern central per autoritzar el complement d'insularitat dels funcionaris estatals. Consideren que aquest increment és insuficient i que no compensa el cost real de viure aquí a les illes, fet que diuen repercuteix directament en la qualitat dels serveis públics i en la capacitat d'atreure i retenir policies. El sindicat també rebutja que aquest complement variï segons la categoria professional. Argumenta que el preu del lloguer, de la hipoteca o de la senaia de la compra és el mateix per tothom i reclama un complement únic, suficient i adaptat al cost de la vida de les illes. Marta.
Saludam David Pola, portaveu de la Confederació Espanyola de Policia aquí a les Balears, que ja ens acompanya. David, bon dia.
Muy buenos días.
Quan parlem de criminalitat aquí, a les illes, i sobretot ara, temporada d'estiu, temporada turística, de quina realitat estem parlant? Tant s'ha incrementat?
Tenemos que recordar que vivimos en una comunidad autónoma que recibe millones de turistas cada año, que tiene una concentración de personas, de turistas en zonas muy concretas y que esto atrae también a los grupos criminales que cada año intentan pues aprovecharse de estas personas. Esta es la realidad de las zonas turísticas en general y en particular de las Islas Baleares, que cada año crece en cuanto a turismo y también en cuanto a esos grupos criminales que intentan aprovecharse de esa situación. Evidentemente, los cuerpos policiales y en concreto la Policía Nacional pone en marcha siempre planes operativos para luchar contra estos fenómenos de la criminalidad. Nos consta que en estos momentos se está luchando de manera efectiva y que están bajando esos índices delincuenciales relacionados en concreto con el tema de los robos y los hurtos en las zonas más turísticas, pero que conlleva un trabajo excepcional y un sacrificio tremendo por parte de los policías que no tienen que hacer en otras comunidades. Estamos hablando de aumento y de hacer más horas de las que corresponden con respecto a la jornada laboral, de planes operativos, de cambios sobre la marcha de un día para otro, de cuándo se tienen que incorporar los policías, pero todo ello, ese esfuerzo, ese gran esfuerzo que están realizando los compañeros y también esos planes operativos que se ponen en marcha, la creación de grupos específicos de lucha contra los hurtos, como ha empezado a funcionar este año un nuevo grupo dependiente de la Brigada Provincial de Policía Judicial especializada en los hurtos, todo ello en su conjunto, pero remarcando el gran esfuerzo que hacen nuestros compañeros sacrificando sus horas, pues hace que se vaya estabilizando el número de esos delitos y se pueda luchar de manera eficaz contra ello. Independientemente de ello, seguimos señalando que faltan muchos efectivos para hacer frente a la realidad delincuencial de las Islas Baleares. Se ha crecido en los últimos años bastante, pero tenemos que seguir haciéndolo, porque crece la delincuencia, crecen los visitantes, crece también la población, no solamente el turismo, y por lo tanto las realidades van siendo diferentes en cada año. Necesitamos mejorar en cuanto a plantillas y también en cuanto a retribuciones.
Ma mare, que dius això, li sabries posar xifra en aquesta falta o aquesta manca de professionals? Quants de policies creus que se necessiten de més per poder abarcar tot això que està succeint, no? Perquè sabem que l'estiu suposa un repte especial per als cossos de policia, de policials, però també sabem que els efectius són insuficients. Quants en necessitem?
Bueno, no vamos a dar una cifra muy exacta, pero sí que voy a dar algunos datos que son muy interesantes. En los últimos años hemos crecido mucho en los aeropuertos y sabéis que hemos denunciado en muchísimas ocasiones que no teníamos los efectivos suficientes en los aeropuertos para poder hacer frente a la realidad de hacer de frontera de terceros países. Hemos crecido bastante en cuanto a empleados públicos y de policías nacionales en los puestos fronterizos. Hemos mejorado bastante. Tenemos mucho que mejorar en seguridad ciudadana. Llevamos muchos años pidiendo que tiene que haber nuevas unidades de orden público. ¿Cuáles son las unidades de orden público? La UPR. Son estos compañeros que suelen ir en furgoneta y que se encargan de aquellos asuntos más complejos, donde hay aglomeración de personas o cuando hay una riña tumultuaria, donde hay cosas graves, porque solo tenemos a 60 policías para las tres islas y los tenemos hace 20 años. Y llevamos muchísimos años diciendo que tiene que haber más policías especializados en este sentido, por lo menos dos grupos más, otros 60 más, para poder hacer frente a las realidades de diferentes tramos del año, no solamente a la época estival, sino durante todo el año, porque hay manifestaciones, porque hay fútbol, porque hay cualquier cosa que pueda surgir, necesitamos tener unidades especializadas y no esperar a que vengan de la península que tardan varias horas con el barco a echar una mano. Tenemos que tener esas unidades aquí sobre el terreno. Crecer en el ámbito de la policía judicial para poder afrontar más y mejor las investigaciones especializadas de estas redes de delincuentes especializados en crímenes violentos o también en temas fiscales, también pues en todo lo que tiene que ver con la ciberdelincuencia y sobre todo en la seguridad ciudadana, para dar más presencia a la calle. Yo creo que es muy importante para bajar las cifras delincuenciales y para dar una mejor sensación de seguridad a los ciudadanos que haya mucha más presencia de policías en la calle. Para eso, evidentemente, hay que traer más recursos.
Clar, parlaves, en aquest sentit, David, de més recursos. Has parlat d'aquestes diferents unitats que reforçaríeu, però no sé si hi ha zones de les illes on la pressió policial és especialment elevada durant aquests mesos d'estiu. M'imagino que aquestes zones de la costa, ara ho comentaves, que hi hauria d'haver més unitats d'aquestes UPR per poder gestionar el que seria el control de masses. Les platges serien el punt calent o el punt complicat de cada estiu per la policia o n'hi ha d'altres?
Bueno, yo creo que los puntos principales es donde se concentra más turismo. Por ejemplo, en el ámbito municipal de Palma, donde más turismo se concentra, digamos que es en la playa de Palma. Ahí se concentran muchísimos hoteles, muchísimos turistas, mucha gente joven, y ahí es donde quizás enfocamos más el trabajo policial de lo que estamos hablando en cuanto a los hurtos. También en el centro de Palma es importante tener controlado toda esa tipología delictiva, pero sí que donde se genera más esfuerzo y donde se genera, porque al final todo es estadística, se sabe dónde hay más problemática y es donde haya más concentración de personas, evidentemente.
falten policies, falta que les plantilles se puguen estabilitzar i falta també que se vos escolti una mica més, no? Perquè ara mos deies que estàveu a punt d'arribar a un acord i en el final no s'ha acabat d'ajustar aquesta petició, reivindicació històrica que teníeu. De fet, ja ho han dit abans, la Confederació Espanyola de Policia assegura que la proposta d'actualització del complement d'insularitat és una autèntica vergonya, en paraules textuals vostres. Per què ho deies així? Per què penseu que és tan insuficient?
Mire, porque llevamos 20 años señalando que ya no... Vamos un poquito más allá del ámbito de la Policía Nacional. El sector público estatal tiene representación en las islas, en todas las comunidades autónomas, evidentemente también en las islas, y abarca mucho más de la policía. Policía, Guardia Civil, prisiones, justicia, hay Hacienda... Son muchísimos ministerios que tienen representación en las islas y que sus plantillas carecen del personal suficiente y que no tiene la motivación y que además sufre, para mí, el problema más grave de toda la administración, que es la alta rotación. Que cada año viene una persona, llega, se le enseña el oficio, porque llegan recién aprobada la oposición, se les enseña el oficio y al año siguiente se van, por no poder adaptar su vida a realidades económicas de lo que se sufren en las Islas Baleares.
Realidades económicas, parlant d'habitatge, parlant del cost de la vida, del día a día.
Entonces, cuando nace la plataforma Insularidad Digna, en la que todos unimos nuestras ideas de cómo se debe de mejorar o cómo se puede mejorar las plantillas y la calidad del servicio público, pasa por mejorar, una de las cuestiones, mejorar el complemento de insularidad o el plus de insularidad que viene en las nóminas de todos los empleados públicos para tener un atractivo suficiente de que la gente no se vaya. No solamente que vengan obligados, sino que no se vayan. Y para ello requerimos un estudio adecuado a la realidad de los precios, que lo tiene hecho el Banco de España, lo tienen hecho cámaras de comercio. Hay muchísimos datos que se pueden poner encima de la mesa para adaptar un complemento adecuado a las Islas Baleares. Lo que no podemos comprar en ningún caso es una equiparación con Canarias. ¿Por qué? Porque las Islas Canarias tienen una presión fiscal diferente. No tienen IVA, tienen HIC, el precio de la cesta de la compra es totalmente diferente, el precio de la vivienda, el precio de la gasolina, todo es diferente. Y cuanto es diferente, no podemos pedir una igualdad, porque es ir hacia el pasado, es conformarnos con poco. Entonces, creemos que Baleares necesita un plan integral, y es lo que siempre hemos valorado más adecuado. Por lo tanto, a la hora de firmar el acuerdo y conformarse con una equiparación con Canarias, yo entiendo que es un paso, y que seguramente la isla de Menorca en Ibiza, donde verán un aumento más considerable del complemento, será un alivio, desde luego que sí, pero yo tengo la sensación de que nos hemos quedado en la orilla. No podemos firmar lo primero que nos ponen encima de la mesa, no podemos quizás, por miedo, no luchar un poquito más allá, y quizás en los próximos meses yo animo a mis compañeros de Insularidad Digna, a todos, incluso a los que participan en las negociaciones, a que sigamos apretando fuerte por tener un plan integral nuestro, de las Islas Baleares, no un sucedáneo.
Hemos de sentir el que dius, no? Perquè és vera que la realitat de les Canàries res té a veure amb la realitat de les Balears. Vull demanar-te precisament avui per la visita del ministre d'Hisenda a Palma, precisament per parlar de l'augment de les indemnitzacions per residència als empleats públics. Arcadi Espanya té previst reunir-se amb sindicats UGT i CESIF per explicar els detalls d'un acord que pretén corregir, ara que en parlaven, dels efectes de la insularitat, el cost de l'habitatge, del transport. És una trobada just d'aquí una hora, delegació del govern, i recordem que s'ubica en un context específic, just l'endemà que el govern espanyol hagi fixat un sostre de despesa per 2027, els 226 milions d'euros. Què vos sembla la visita del ministre, no? I que se posi sobre la taula aquest plus d'insularitat tan necessari al que fèiem referència?
Pues el viatge que va realitzar el ministre a les Illes Balears per presentar aquest acord va ser més caro de lo que jo voy a cobrar en concepte de mejora del plus d'insularitat. Y me gustaría estar en esa presentación para preguntarle qué hago con los 50 euros brutos que me va a subir el sueldo a partir del mes que viene para paliar el precio del alquiler, la compra, la cesta, o cualquiera de mis compañeros que termina de aterrizar en Mallorca y que son de fuera, y que sería bueno que se arraigaran, que se quedaran aquí para luchar contra esos grupos criminales y que conocieran las necesidades de nuestra plantilla, que se queden año que viene y no se vayan. ¿Qué les decimos que pueden hacer con esos 50 euros? Cuando los alquileres están a 1.600 y se tienen que meter tres o cuatro personas juntas a vivir en una vivienda, que no van a poder arraigarse, que no van a poder formar a una familia, pues lo veo un poco demagógico. Lo veo que al final de una legislatura estamos haciendo gestos de cara a la galería y estoy muy enfadado, la verdad.
Entenem, no? Sobretot perquè vos afecta a vosaltres i vos afecta molts de col·lectius, no? Parlem dels metges, també podríem establir un paral·lelisme semblant.
Però ells dependen de la comunitat autònoma i sí que els últims anys todos los empleados de la comunidad autónoma, de la CAIP, han mejorado bastante sus condiciones. Yo no puedo representar lo que ellos sienten, pero creo que las reivindicaciones que han llevado a cabo en los últimos dos años se han visto reflejadas en modificaciones que les han mejorado muchísimo sus retribuciones. Lo cual hay que felicitar a la CAIP, al gobierno de las Islas Baleares, porque ha cuidado adecuadamente a sus empleados públicos.
Clar, evidentment, és cada vegada més complicat, no?, retenir aquestes plantilles de policies i d'això, no?, que una mica passa com en ser becari, no?, quan t'has ensenyat els becaris que se'n van, i un passa amb els policies, no?, que fan la seva primera estança aquí, un any de residència, per dir-ho d'alguna manera, i després tot una parteixen. Clar, més enllà d'això, no sé si, ja que tens el micròfon a mà i ben a prop, quines altres reivindicacions teniu que demanaven el govern central. No sé si hi ha prevista qualque mobilització, si aquesta proposta no canvia d'alguna manera, perquè dèiem que de fa estona estàu així, però no acaba de complir-se, no?
Bueno, lo primero, yo tengo que señalar y agradecer a los compañeros, a todos los que están en Solidaridad Digna, a todos los que participan en las reuniones con el gobierno central, y a los que no, y a los que estamos detrás de la barrera ahora, pues de alguna manera pues señalando que no estamos muy de acuerdo con ese acuerdo, a todos por el empuje que hemos llevado estos años, pero creo que tenemos que seguir señalando las mejoras que necesitamos en las islas, en todos los sentidos. El gobierno central, desde mi punto de vista y lo que veo y lo que he aprendido en estos años, tiene totalmente abandonada a la comunidad en cuanto a inversión que pueda suponer una partida presupuestaria para mejorar las plantillas de la Policía Nacional. Les cuesta muchísimo llevar a cabo cualquier tipo de mejora en cuanto a retribuciones para fijar las plantillas. Yo hay cosas que como ciudadano no llego a entender, porque aparte de ser policía, representar a mis compañeros, también soy ciudadano. Y llevo aquí viviendo 20 años y aquí es donde voy a vivir el resto de mi vida. Y hay cosas que no se entiende, donde en un país donde se supone que a través de la Constitución todos debemos ser iguales y debe haber una solidaridad entre comunidades autónomas y tal, el Estado no cuida lo suficiente a las Islas Baleares.
No, es porque vos no fas una idea, ¿por on passaria esa reivindicación de esa policía? Es a dir, ¿de qué hauria de ser aquest complement? A la vegada és que allò que hauríem proposat era una vergonya, que era insuficient, demanau que lo que serien tots els càrrecs tinguin el mateix plus d'insularitat, perquè evidentment tant a un caporal com a un que acaba de començar com a un sergent, sa casa li costarà exactament el mateix. Perquè ens facem una idea, què demanau de plus? Perquè seguint entengui una mica...
Que seria insuficient,
veritat? Exacte, perquè no li vos donen.
Claro, seria irresponsable de dar una cifra muy concreta, porque como decía anteriormente, tanto el Banco de España como las cámaras de comercio, como los técnicos de Hacienda, podrían acotar un poquito más en base a la línea de los precios de mercado de muchísimos productos, los productos básicos, podrían ajustarlo un poquito más. Yo podría decir que un complemento lineal de 500 euros para las tres islas, independientemente de la categoría profesional que tenga cada uno, podría aliviar la situación actual. Pero quizá no sean 500, si sean 525 o 700 o 433, por decir algo. Lo que no tiene sentido es lo que se ha puesto en marcha ahora mismo, que son 50 euros para la isla de Mallorca y venderlo como un éxito. Eso no se puede hacer. Es más, hay diferencias según el grupo funcionarial que pertenezcas. Entendemos que cuando se vaya a hacer la compra en un supermercado, el cajero o el técnico que esté en la caja preguntará a qué grupo funcionarial perteneces y te cobrará más o menos en función de eso. Hay ciertas cosas que no tienen mucho sentido, parecen un poco atropelladas. Y de cara a la galería, a vender un acuerdo que no está completo. Por eso yo creo que tenemos que seguir empujando y buscando una fórmula que mejore y realmente arraigue a los empleados públicos de las Islas Baleares para dar un buen servicio a los ciudadanos.
Vetllar per els nostres cossos de seguretat, que són els que tenen cura, no?, de tot el que està passant durant l'estiu, una temporada alta, una època molt activa, també respecte a la seva activitat policial. Moltíssimes gràcies, David Pola, portaveu de la Confederació Espanyola de Policia,
a
aquí
vosaltres.
A les Illes,
moltes
com
gràcies.
Sempre. Uns consells i torna'm tot d'una més propostes.
TV3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua.
Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Actuals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
La sostenibilitat i la inclusió social són dues coses que van del bracet de la iniciativa de la qual parlarem avui. La Fundació Deixalles ha presentat la Memòria d'Activitats 2025 que confirma el creixement de l'entitat i el seu compromís amb l'acompanyament a les persones amb vulnerabilitat.
Així és, Marta, i t'han de dir, o han de dir en els nostres oients i en els nostres espectadors, que la principal activitat que lidera el seu projecte és precisament la inserció sociolaboral. Durant el 2025, fins a 197 persones amb dificultats per trobar feina han seguit un procés de preparació, de formació, d'orientació i també de desenvolupament d'habilitats abans de cercar una feina.
Però la Fundació Deixalles també s'ocupa de l'activitat ambiental, en què la reutilització és una eina molt eficaç per poder protegir el nostre medi ambient, que a partir d'aquesta crea un lloc de feina que ajuda a les persones. Cada objecte que torna a tenir una segona vida també pot obrir una nova oportunitat per a una persona per qui fa feina. Avui tenim amb nosaltres en la Llucia Fortesa, presidenta de Deixalles i responsable del Servei d'Orientació. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també Anna Maria Suau, membre de l'equip directiu i responsable de l'àrea ambiental. Com estàs?
Bon dia.
Maria, mos tornem a trobar, perquè fa un parell de dies parlàvem de reciclatge i d'aquest premis, i ara toca parlar de Deixalles. Quins factors expliquen el creixement de l'entitat en aquest darrer any? Començaré per la presidenta. Que és allò que heu vist que ha ajudat sobretot a millorar i a créixer exponencialment a Deixalles?
Bueno, créixer. Més o menys, com us hem mantingut en les mateixes dades d'intervenció respecte a usuaris, la part més ambiental, no, Maria, com que la coneix molt més, després vos explicarà. Jo crec que hem pogut mantenir-nos, seguir donant una bona atenció a les persones ateses, tant en el servei d'orientació, tant itineraris col·laborats, formació o en el col·lectiu de salut mental. I perquè seguim fent feina a poc i de mica en mica, i mos mantenim en el territori molta feina en xarxa, en serveis socials i amb altres entitats del tercer sector. I crec que també gràcies a la nostra professionalitat, quizás si no està molt bé dir-ho, però crec que feim també molt bona feina d'intervenció en les persones usuàries.
És que, disculpa, dius, mos hem mantengut, és que mantenir-se ja és una feina titànica, sobretot en els temps en què vivim ara mateix. Clar, parlàveu, no?, de que d'alguna manera feis molta de feina en aquest acompanyament a les persones vulnerables, les ajudeu a cercar feina o a preparar-se per trobar feina. Com funciona i també quines habilitats o competències treballeu o en quines habilitats vos fixeu perquè aquestes persones puguin sortir preparades abans d'incorporar-se en el món laboral?
Val. Bé, nosaltres fem molta feina amb els serveis socials d'atenció primària, després també amb el SOIP, de manera de poder atendre aquestes persones i que ens arribin les demandes. Tenim diferents serveis, poden fer un itinerari molt complet, des d'un itinerari prelaboral per anar treballant diferents competències que ho feim en els nostres tallers i espais de deixalles. I quines són aquestes competències? Bueno, des de primer tot, l'autonomia de la persona, l'autoestima, comunicació, ritme, responsabilitat... I una vegada treballant totes aquestes competències en els nostres tallers que tenim de reutilització, de recollida de d'objectes a través dels camions, la deixalleria, el taller de donació, el taller de juguetes, una vegada anant treballant totes aquestes competències, després les persones estan més preparades per poder venir al nostre servei d'orientació. I en el servei d'orientació sí que és vera que després veiem un poquet amb quina experiència compta aquella persona, quines competències té, quina formació té i cap a on se vol dirigir a partir d'ara. I l'ajudam a preparar les entrevistes de feina, un currículum, totes les eines per fer una bona recerca de feina i alhora també els de posar en contacte amb el teixit empresarial, perquè sense aquest contacte amb el teixit empresarial no podríem fer un bon tancament de tot l'itinerari.
Estic convertint imatges, sobretot del taller de roba, no? De reutilització de la roba. Quina importància té la recollida de roba tèxtil dins el projecte de deixalles, Maria, sobretot quan just fa poquet parlàvem que algunes de les entitats estan saturades de roba, és un dels negocis més contaminants. Quin paper juga a deixalles?
Bueno, com ha dit la Llucia, els nostres tallers i concretament els de roba són una eina per treballar amb les persones, ajudar-les a millorar les seves competències. Per tant, en el de roba és un dels que ocupa més gent, però és més gros. En proporció de tot el que recull la roba, és la fracció majoritària. Sobre 2.800 tones, 1.600 són de roba. És a dir que és més de la meitat de lo que recull més tèxtil. Per tant, també ens ajuda. És a dir, és veritat que és un problema, però que estem intentant solucionar-ho, xerrant amb administracions, amb els scraps, però a la vegada també és una eina molt important per nosaltres per treballar. És un taller que pot entrar sense molt de coneixements pràctics necessaris i pot començar de zero i fer tot el procés dintre del taller.
Que també allò que feix és una tasca de conscienciació. No sé si és fàcil fer-li entendre a la ciutadania allò que és quan són responsable i, sobretot, lo de no produir residus, mm-hmm. perquè està molt bé que hi hagi fundacions com Deixalles, jo ara Clar. Pont en Reseiro, que l'altre dia també parlàvem amb ells, està molt bé que faceu aquesta tasca de reutilitzar allò que ja està en marxa, però allò ideal seria ja no tenir aquest residu. Clar, com conscienciam a la població?
Seria la part de prevenció, mm-hmm. que és la més difícil, i sé que fins ara també des del marc normatiu no se li ha donat importància i ara a poc a poc, tímidament, se comença a xerrar de prevenció. És complicat perquè suposa canviar hàbits de consum de les persones. I nosaltres, pues, que mos costa, és a dir, un hàbit qualsevol de nosaltres mos costa. Però seria evitar comprar per internet aquestes plataformes que al final estàs comprant quasi un residu perquè te durarà 2 mesos, 3 mesos i hauràs de tirar. Dic que això seria evitar comprar residus i anem a comprar producte de qualitat, anem a apostar per
aquest
producte local.
Ja, aquest pensament ja es botenta, Maria. Estan comprant residus.
Estan comprant
Clar,
residus.
Quan tu opta i fa aquell unboxing que t'arriba o obris amb aquella il·lusió, si li poses aquesta perspectiva de que ja compres un residu que d'aquí un mes, dos, ja no se podrà fer servir perquè en dues rentades et cerca aquest tipus de roba ja deixa de servir-te, podria ser un començament de conscienciació.
Això mateix, sí. Aquest seria com a la part de prevenció que aquí haurien de fer entitat com nosaltres, però també des de l'administració, o fins i tot posar limitacions, penalitzacions, en els que posin al mercat aquest tipus de productes que tan ràpidament se converteixen en un residu.
Mira, justament, seria l'ideal. Aquests dies n'hem parlat, no? Hi haurà una petita taxa, perquè jo la trobo ínfima, de 3 euros per paquet en aquestes plataformes, no? Que mos duen roba de tant en fora. 3 euros, si no vaig malament, per comanda que se faci de
paquets petits.
Sí, perquè que són en realitat són 3 euros compte, que clar. Segurament molta gent diu, me paga la pena pagar-los i ja està. Vull dir que per ventura la taxa hauria de ser superior, no? I ho dic per això que deies de que d'alguna manera les administracions també en facin qualque cosa.
Això mateix, i que després si se posa una taxa que aquests dos bé recaptats puguin revertir a projectes que contribueixin a reduir la quantitat de residus o a productors locals, o sigui que se reactivi l'economia local i de producte de qualitat.
I el perfil d'usuari que ve no a demanar ajuda o a fer feina en volta, sinó a comprar, el perfil de gent que ve a les vostres instal·lacions ha canviat amb els anys? Ho dic perquè jo, que som usuari de Deixalles, sobretot per la banda de llibres, que de vegades trob cosones per fer fons de biblioteca, sí que m'ha fixat que hi ha una gentada sempre, sobretot que mira mobles i que mira roba, cosa que jo, d'entrada, no hi pens mai, perquè potser són altres coses, però em sorprèn que abans d'anar a moblar a casa seva
la gent tot i per venir a Deixalles... És que no saps la volta que li donen en els mobles.
Perdó, és que Deixalles tenen fantasies, eh?
Però això t'he dit, que és que...
Ja ho tenen tot posat i no estic a favor d'acumular residu, perquè ja sóc una persona construïda. Però és cert que hi ha molta gent que ve a mirar sofàs, que ve a mirar cantaranos, mobles... És a dir,
és que a vegades retapitzen sí. tot.
O tenir que atreure amb una mica en condicions, gràcies a Deixalles... És senzill,
i ja no només mobles i tèxtils, sinó electromèstics. Jo tenc amigues que m'han fet la foto que s'han llogat una casa nova i han posat tots els electromèstics de Deixalles, és a dir que és possible també. I el perfil sí que, jo sí que crec que ha canviat. De quan jo vaig començar a Deixalles ja fa més de 20 anys, ara ha canviat, perquè ara hi ha gent que ve a comprar per conscienciació, perquè creu en la segona mà, perquè no li importa i perquè creu que és com a tendència. I... Ja només és perquè... tinguis pocs recursos econòmics...
Sinó no, per un tema de compromís.
Sí, per compromís.
Lucía Maria, del 0 al 10, quin nivell de compromís té la societat balear? I vos heu de banyar, perquè és veritat que ha augmentat. Sí. Jo crec que sí, és molt important. Aquí parlem d'un sentiment. Aprovats estem, això segur, hem de passar del 5.
Jo li posaria un 7.
Un 7?
Sí, jo anava a dir entre un 6 i un 7.
Però li posaria un 7. Està bé.
No és un 5 pelat, ni tampoc és una notassa.
Hem aprovat, però bastant raspat.
Home, no.
Però
no és un 5 pelat. Hi ha molt marge de millora, però és important. I tal vegada, anys enrere, ni arribava al 5.
No. I a més jo crec que ara ja està prenent consciència a poc a poc. Aquests canvis són llargs en els temps, no se fan d'un dia per l'altre, però crec que estem en la línia adequada com a de començar a canviar consciència i hàbits.
Poc a poc. Jo crec que mentre allò de quan anava a MGB, no?, de necessita millorar, sempre és, però mentre la nota no siga ni suspès, ni cinc pelat, ni poc a poc... No, jo crec que sí que han de veure aquesta sonata una mica plena.
I diuen, tira, van en fora.
Exacte. Quins errors, però, cometem? Perquè, clar, moltes vegades molt pensant que ho feim ben tot, però a l'hora de reciclar o de llançar objectes o de descartar coses que tenim a casa nostra, què és allò que feim malament? O què podríem fer per millorar?
Bueno, jo sempre, primer de tot, pensar en donar-li una altra vida en aquest objecte, pensar realment aquest objecte està per tornar a utilitzar i ser objectius, perquè a vegades dir, no, si jo encara ho utilitzo, bueno, tu utilitzes perquè a mi aquest sofà té repinyals de moix i tu t'és igual perquè és el teu moix, però a mi una altra persona no ho faria. I això mos passa, també.
I has parlat d'un clàssic, perquè sofàs amb repinyades de moixos, és que és impossible
evitar-ho. No, està en bon estat, jo el faig servir, sí, però perquè és el teu moix, però a una altra persona a mi no li fa gràcia. És a dir, també l'objectiu és l'hora de mirar el material i pensar en entitats com Deixalles o com Càritas, que també té botigues de roba i de segona mà, i acudint als nostres centres, telefonar-nos, tenim un telèfon gratuït.
El pots facilitar, si vols.
977-22-11.
977-22-11. I aquí se pot adreçar a qualsevol persona que tingui dubtes, que tingui algun objecte a casa que no, ja no té ús per aquesta persona i li vol donar una segona oportunitat. 977-22-11. Recordant que...
És útil per Mallorca i Eivissa. A Menorca tenim una altra entitat, que és cosina germana nostra, però nosaltres no, a Menorca no fem recullides. Però a Mallorca i Eivissa sí.
Perquè dius això, Maria, vols arribar a qualque sorolla? De casualitat.
Això passa molt,
Què passa amb aquestes coses? Arran de Xorolla, que se va trobar en el carrer, un home se l'en va dur perquè li agradava el vestidor i l'ha acabat tornant perquè ha descobert que pot ser un quadre
verdolet,
important.
No, però sí que mos ha arribat. De fet, ara fa poc vam fer la subhasta solidària i hi havia quadres d'uns autors de cert renom. Per exemple, ara m'ha ve de nom... Hi havia una litografia d'en Bernat Raúl de Vall de Mossa, per exemple, o me va arribar una talla de Sant Agustí que crec que era del segle XVIII.
Mare meva, els tresors que se poden trobar a Deixalles,
S'ha d'anar a rebostatjar.
Estic molt agraïda per aquests minuts de conversa, Lucía. Maria, recordeu que estàvem parlant de la Fundació Deixalles, que ha presentat la memòria d'activitats 2025, que confirma un creixement per una banda i per una altra un compromís en fer feina en les persones en situació de vulnerabilitat. A totes dues, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una petita pausa en la crònica de successos amb Alba González, tot d'una.
IB3 Ràdio és participació.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són... molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Són les 10 i 50 minuts, la crònica de successos, com cada dimecres amb Alba González. Bon dia, Alba.
Bon dia, Marta, com estàs?
Avui començam aquesta crònica destacant un accident laboral, just es va produir ahir a hora baixa.
Així és, a Hierobaixa, en el poliesportiu de Valldemossa, un home de 40 anys que estava realitzant tasques de manteniment, de construcció, que a més es troba ingressat a la unitat de cures intensives de l'hospital de Son Espases, va caure més o manco d'una altura d'uns 4 metres per un forat, estava fent feina a altura, col·locant teules, també formigó, per arreglar aquesta part del poliesportiu, i ara mateix la Guàrdia Civil continua investigant quines són les circumstàncies en les quals s'ha produït aquest accident, de moment considerat com a laboral, però hem de saber primer, Marta, què és el que va passar. Així que la Guàrdia Civil està engrescada amb aquest accident i de moment el que poden fer és desitjar una recuperació, perquè ara mateix el seu estat és molt delicat, d'aquest obrer de 40 anys que hauria patit la caiguda.
Seguim aquesta crònica destacant el gir inesperat en el cas del jove trobat mort a Sa Pobla. Asseguren que se podria fins i tot repetir l'autòpsia.
Sí, això és el que mos va explicar la família ahir vespre. Va ser una novetat de darrera hora, sobretot per aquesta família del jove peruà anomenat Nilton Paz, fa dues setmanes que intenten esbrinar alguna cosa del que li va poder passar. Què tenim aquí? Idò, imagina't la situació, Marta. El 22 de juny hi ha un accident de matinada en el qual se troba una motocicleta a la rotonda de Sa Pobla, i fins a 4 dies després, ara aquestes imatges que estan veient són gravades per la pròpia família, per l'entorn íntim de Nilton Paz, és el lloc on se troba el cos sense vida d'aquest jove. Estava més o menys uns 80 metres de la rotonda, i clar, el cos es troba 4 dies després de que s'hagués trobat sa motocicleta. Això ja va fer preocupar molt a la família. Hem de pensar que la família és a Perú, un oncle d'aquest jove s'ha desplaçat fins a Mallorca per intentar esbrinar alguna cosa, i sobretot amb l'objectiu de poder traslladar, repatriar el cadàver del seu nebot cap a Perú. Però això, de moment, es postergarà. Per què? Idò, perquè aquesta investigació continua. En un primer moment es descartava que hi hagués qualque implicació o de terceres persones o d'una mort negligent, si a l'accident hi va haver implicat algun més, si podia haver qualque indici de violència. Tot això encara queda a l'aire, però el que sí s'ha demanat és que la família ens explica que ahir vespre va rebre una telefonada dels investigadors que els hi plantegen, els informen de que el cos ara mateix no se pot traslladar a Perú encara, ha de quedar a Mallorca perquè s'ha de continuar fent aquestes proves relacionades amb l'informe de l'autòpsia, perquè, clar, si es descobreix, per exemple, alguna ferida que no està relacionada amb l'accident, això podria obrir una altra investigació paral·lela respecte a què li va passar realment a en Nilton Paz. I, clar, fixa quan arriba aquesta cridada, Marta, perquè ahir vespre l'oncle Marlon Guerra, l'oncle de Nilton Paz, que va viatjar des de França, era el familiar que era més proper, perquè l'altra família està a Perú, es va desplaçar a l'illa. Feia una setmana que era aquí i encara no havien rebut cap novetat. Clar, no entenien què passava. Ahir vespre, quan era ja a l'aeroport, perquè havia de tornar a la seva feina, a la seva vida normal, i s'anava sense resultats d'autòpsia i tampoc sense el cos del seu nebot, va rebre aquesta cridada dels investigadors que demana a la família més paciència. Clar, és un moment molt delicat per ells. La família ha fet un petit homenatge a Mallorca, també.
És la imatge que compartim amb els espectadors i que descrivim pels oients, que és una imatge d'aquest jove Nilton al cel, no?
Sí.
Com a recordatoris, l'han compartit la família i les xarxes socials.
Efectivament. Es va fer un petit homenatge, com dèiem, del seu entorn més íntim. Aquest jove residia a Llubí, una amiga íntima seva que ha estat ajudant en el seu oncle a intentar esbrinar alguna cosa sobre la investigació, i sempre ens trobem en aquest cas, clar, dues parts. Per una banda, la família, que està desesperada per rebre alguna informació, però per l'altra, també hi ha la feina dels investigadors, que a vegades és molt difícil d'entendre. No sempre es pot comunicar a la família cada abans que se fa en un cas o cada descobriment, perquè això, si hi ha qualque persona implicada, podria despertar, no?, en aquests presumptes autors.
S'ha de ser molt prudent a l'hora de comunicar aquesta informació.
Efectivament. Per això, sempre la crònica de succeïts han de ser molt responsables. Per tant, el que sabem pel moment és que el cos quedarà aquí a Mallorca. De moment no se pot fer aquesta repatriació, perquè aquestes proves que s'han fet al cos sense vida intenten esbrinar de les ferides que presenta el cos quines podrien pertànyer en aquest presumpte sinistre vial que pateix en Nilton el 22 de juny, o si hi hauria altres que podrien ser posteriors o que qualque cosa li va poder passar a aquest jove peruà quan es va desplaçar des de la rotonda en aquestes imatges de la finca que veiem. Era un camp, va ser un veïnat que, cercant llimones, precisament, va fer aquesta troballa terrorífica. Jo no vull pensar el que ha de ser trobar-se un cos sense vida, però arrel d'aquí es va destapar aquesta investigació i continua en marxa. Marta, ja veurem.
Compartim imatges que descrivim per als oients del que suposa una conducció temerària a la via de cintura en tota regla.
En tota regla, i fa por, perquè això passa a plena llum del dia, i gràcies a que el taxista que pateix aquesta acció temerària que acabam de veure és un cotxe que a tota velocitat està el taxista recorrent, circulant pel carril esquerre, i de sobte aquest cotxe hi passa davant, li acaba colpejant, perquè se nota la càmera com
sí,
colpeja.
Arriba a donar-li un cop es
en el lateral d'aquest taxista i continua circulant a gran velocitat. Clar, imagina qui és el presumpte autor d'aquestes imatges. Investigació de la Guàrdia Civil del sector de tràfic. Es tracta d'un jove espanyol de 19 anys que només duia un any de carnet. Molt poca experiència a la conducció, gràcies als testimonis que varen presenciar algunes de les maniobres d'aquest cotxe i també a les imatges de la càmera d'aquest taxista, l'han pogut localitzar i, per tant, ara mateix figura com a investigat per un presumpte delicte contra la seguretat vial. Clar, què diu la Guàrdia Civil? Han d'anar molt alerta amb aquestes coses, perquè, per exemple, aquest tipus de conduccions temeràries poden dur, Marta, entre 6 mesos i 2 anys de presó. No parlem d'una multa, es veurà que també té aquesta privació del carnet de vehicles a motor, però el més important és que poden comportar penes de presó. De moment, hem de veure també com es desenvolupa, però sí que hi ha aquest procés obert contra aquest jove investigat per aquest delicte contra la seguretat vial.
Us anima que recupereu les imatges perquè fan faredat, no? Sembla realment increïble
carrera,
pensar que te trobes
exactament
un cotxe que te pugui adelantar d'aquesta manera a plena llum del dia, com explicaves. I ara parlem d'una portassa, d'un garatge, o podríem qualificar-lo com la portassa de la polèmica.
Ha dut molta polèmica i hi ha tant que defensen, no?, el comportament d'un veïnat que va agredir a un altre, n'hi ha que defensen a l'agredit i n'hi ha que defensen, o que entenen, més que defensar, perquè una agressió no està justificada mai, el veïnat d'aquesta portassa. Què va passar? I d'un senyor de Sineu que es trobava malalt, va cercar una farmàcia de guàrdia, la va trobar a Pina i va aparcar davant d'aquesta portassa portassa, la qual no hi havia cap gual oficial. Sí que hi ha una línia en terra de la carretera, va deixar el cotxe 2 minuts, va anar a la farmàcia a comprar el medicament i justament quan tornava el propietari d'aquesta portassa intentava ficar el seu cotxe. Clar, quan va veure que l'estaven obstaculitzant, va perdre els nervis i va agredir en aquest veïnat, li va fer una empenta, el va intentar agafar i amb tanta sort que una dona que era per allà es va ficar enmig dels dos, va interferir i va aconseguir aturar aquest moment d'agressió, aquesta discussió. Clar, el veïnat de Sineu cercaven aquesta dona per donar-li ses gràcies i hem trobat en aquesta dona també. És una policia local d'Inca que es trobava fora de servei, que va veure la situació i va interferir. Com us explica aquesta policia, que és molt important? És vera que això passa a molt de pobles. És recurrent en establiments com pot ser una farmàcia, un estanc, un banc, quan hi ha un caixer. Aquest tipus de llocs, sobretot en els municipis de la part forana, sempre provoquen, mos ho explica la policia, molt de cotxes en doble fila o que aparquen a portasses durant 2 minuts, 3, 5. Clar, els propietaris de la portassa, si volen tancar això, necessiten un gual. Aquest gual no estava oficialitzat i d'aquí el debat. Es pot aparcar, no es pot aparcar? Jo sempre diré, Marta, que millor tenir pau a vegades que raó i que...
I per descomptat no respondre amb violència ni molt manco.
Si ho fem de forma cordial, segur que aconseguim més coses.
Bona setmana, Alba González.
Igualment.
Pausa, notícies, continuem.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. Donald Trump torna a carregar contra Espanya i anuncia que ha donat l'ordre de tallar tot el comerç amb l'Estat.
Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business.